Escoltem de fons la veu d'en Mark Kozelek quan liderava la banda Red House Painters cantant una peça que es diu Void en anglès, que traduït és buit, amb B alta. I és que avui us en volem parlar del buit, i ho volem fer a través del treball intel·lectual d'un dels grans acadèmics sobre l'estètica, no només a casa nostra, sinó a nivell global, i les relacions d'aquesta disciplina, l'estètica, amb la religió i els art i les arts en general. Estem parlant de Amador Vega, catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts a la UPF, a la Universitat Pompeu Fabra, i director del Centre d'Estudis en Estètica, Religió i Cultura Contemporània en aquesta mateixa institució acadèmica. A les seves esquenes, centenars de publicacions entre articles i llibres i moltes tesis i tesines dirigides. Ha estat professor en drets acadèmics punters com a Chicago o a l'Institut Jung de Zurich. Ara publica en Fragmenta Tentatives sobre el vacío, ensayos de estética y religión, un recull de més de 20 anys d'assaigs que agafen de la solapa el concepte i la força d'allò negatiu en les arts. El saludem sense més dilació. Molt bon dia, professor Vega.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí per aquí, per la gent de Formentera, Eivissa i d'altres bandes. Entenc que ha de ser un motiu de plenitud i permetre'm el joc de paraules veure publicada part d'aquests 20 anys de recerca sobre aquest concepte de lo negatiu i el buit en les arts en aquest volum, no?
Doncs sí, la veritat, és un privilegi poder fer una mirada darrere i intentar fer una síntesi que tingui o que pretengui tenir una coherència, perquè mirar sempre els anys que han passat, doncs, de sobte, pots tenir imatges molt diferents, no? Una acumulació de coses posades una sobre l'altra o una al costat de l'altra, no? Bueno, la mirada endarrere sempre és voluntària i, per tant, doncs, té una mica de trampa, però jo crec que en aquest cas he pogut fer una síntesi de totes les coses que havia fet i que estaven algunes molt disperses i han quedat contingudes en aquest volum. Sí, la veritat és que sí, estic molt content.
Com explicaria la seva disciplina, el seu camp de treball, l'estètica, als nostres oients? A un conductor de camions que porta grava ara mateix alguna banda, a un cuiner del restaurant que està preparant la carn al forn per al migdia, o a mi mateix, periodista?
Miri, l'estètica és un concepte que ens el trobem cada dia pel carrer, no? Ja posa centres d'estètica i tal, però clar, no té res a veure amb arreglar-se les ungles o la perruqueria, no? És a dir, l'estètica és una disciplina filosòfica, no? L'estètica filosòfica és una, com l'ètica o com la metafísica o com la lògica, eh? És una disciplina filosòfica que vol explicar com coneixem i com entenem la realitat a través dels sentits. Jo crec que això ho pot entendre molta gent, no? És a dir, com veiem, com degustem, com sentim, per exemple, la música, no? O soroll, o simplement el soroll. És a dir, el coneixement sensible. L'estètica és la disciplina que defineix pel coneixement de les sensacions, per dir-ho així. Ara bé, com és una disciplina filosòfica, el que intentem és no quedar-nos només en aquest nivell tan bàsic, no, de com sento, com veig, etc., sinó intentar fer una abstracció d'això. Per tant, no només veig coses, un cotxe o veig un arbre, sinó què vol dir aquest cotxe, què vol dir aquest arbre, si això pot ser un concepte, quina relació pot tenir aquest concepte amb altres conceptes, etc. És això que, d'alguna manera, un filòsof del romanticisme deia una filosofia de l'art, no? Intentem comprendre com les coses i els objectes que ens agraden i també aquells que ens disgusten doncs afecta la nostra sensibilitat. Aleshores, el meu camp de treball ha estat l'estètica filosòfica, però jo sempre l'he relacionat no només amb les arts, sinó també amb la dimensió espiritual o religiosa de l'ésser humà.
Deixa'm preguntar-li, disculpi la meva ignorància i no sé si sóc massa agosarat. Recordo un documental que es va fer fa una quinzena d'anys en la qual era un projecte artístic en el que s'exposava en museus, que era tot un partit de futbolistes Zinedine Zidane amb una càmera que l'enfocava, o diverses càmeres que l'enfocaven tota l'estona, i això s'exposava I després va fer, també es va vendre, no? Hi havia música feta ex professo, en aquest cas per la banda escocesa Mogwai, i es va vendre com un treball doncs, d'art, d'estètica. Ara que hi ha el Mundial, i pot veure una escletxa d'estètica en, no sé, en un Mundial de futbol?
Sí, i tant. Vull dir, a veure, jo no he vist cap de partits perquè no tinc temps o no ha estat la meva passió. Però entenc que sí, perquè hi ha joc, i on hi ha joc, l'home bàsicament és un ésser que juga, que intenta jugar. Hi va haver un historiador holandès fa molts anys que parlava d'Homo Ludens, l'home, la capacitat de jugar, que aprenem dels nens, precisament, no? És fonamental. I, per tant, en aquesta capacitat de jugar hi ha, clar que hi ha bellesa, o pot haver-hi bellesa. L'estètica no només redueix la bellesa, també a la lletjó, per exemple, no? Per què? Perquè hi ha coses que ens disgusten i són lletges. Per tant, és una reflexió filosòfica sobre el que ens agrada i el que no ens agrada. Per dir d'una forma molt simple, però sí, jo diria que sí, que evidentment, amb els esports i no només amb els esports, amb molts gestos que no són considerats en primera instància com un art, i podem trobar bellesa. Jo aquí faria una diferència entre l'art i la bellesa. Hi ha bellesa en moltes altres coses que no són les arts, i moltes arts no són precisament belles.
Millor l'Homo Ludens que no pas l'Homo Videns, del que parlava Giovanni Sartori. En la introducció del text ens diu que després de parlar, escoltar i escriure, arriba el silenci. I després el buit, com a estadi més elevat de coneixement i saviesa i d'experiència estètica. És així?
Bueno, no sé si és així, però jo pel que he anat estudiant i veient, em sembla que sí, que l'home té diverses... l'ésser humà té diverses graons, no? Hi ha un moment de parla, hi ha un moment d'escriptura, hi ha un moment de silenci, o pot haver-hi un moment de silenci, però aquest moment de silenci no és el final. És a dir, és un silenci molt eloqüent, i aquest silenci s'expressa moltes vegades, sobretot en les arts i en les religions, com a un buit, com un abuïdor. Potser la paraula més exacta seria, més que de buit, parlar de buïdor, perquè és un buit que es crea en l'interior de l'ésser humà. És a dir, és un camí de disciplina per buidar-nos d'aquest joc que més aviat ens fa nosa o ens pot fer molta nosa. Aleshores, jo veig tant en les arts com en les disciplines religioses, hi ha un paral·lelisme, no? Hi ha un camí de seiximent, hi ha un camí per buidar, però no per buidar des d'una perspectiva nihilista, i per quedar-nos amb el no-res, sinó buidar per fer lloc que arribi allò que les religions en diuen la gràcia i que l'art en diu la inspiració, sinó també la...
Professor...
Per centre en l'estudi de filòsofs, filòsofes, Simone Weil, per exemple, que és importantíssim en aquest context, i artistes que han desenvolupat la creació per explicar-nos que sense aquest buit no hi ha una disposició per rebre la gràcia o per rebre la inspiració.
Vostè parafraseja Wittgenstein en el tractat, diu que allò que és inexpressable.
Sí. Wittgenstein, que com possiblement vostè sap, és un filòsof que deia que tot allò que no pot ser expressat no té cap sentit, no, al mateix temps deia que existeix també allò inexpressable, però clar, és un allò inexpressable que s'ha contingut en allò ja expressat. És a dir, no tenim dos mons, no tenim un món visible i un món invisible, sinó que el món invisible o inexpressat està contingut en allò dit i en allò expressat. El que passa és que hem de desenvolupar els instruments, és a dir, les nostres facultats, precisament, no, sensorials i cognitives, per tal de poder veure allò que calla, és a dir, allò que està en silenci, però que parla molt dintre d'allò que ja està dit, com una partitura musical, no? Hi ha els silencis, també, i aquests silencis són molt eloqüents, sense aquests silencis no hi hauria música, per dir-ho així. Doncs, diguem-ne que podríem establir aquest paral·lelisme que és molt entenedor, crec.
És Wittgenstein el mateix que deia jo de, del que no es pot parlar, se n'ha de callar, no? Que no sé fins a quin punt també està relacionat
sí.
amb això.
Sí, i tant, no és contradictori. D'allò que no podem parlar perquè no té sentit, perquè està fora del món, no? Està fora del món dels significats. En canvi, hem de callar, però el fet que haguem de callar, que no hi hagi res aquí, perquè ell mateix diu que unes suposicions abans diu que hi ha allò inexpressable, que és allò místic, ho diu ell mateix, no? Un gran lògic, precisament, i filòsof del llenguatge. Mm-hmm.
Molt bé, aquest excés de silenci que vostè doncs, parla, explica en la introducció. Com es crea negant i destruint?
Bé, això té relació amb el que jo entenc per religió. La religió és una estructura creadora i destructora. És a dir, té un moment afirmatiu i un moment negatiu, que no són contradictoris, sinó que són complementaris. Per exemple, en la nostra modernitat europea, i la reforma és aquest moment de destrucció de les imatges, de destrucció de la sèrie de dogmes, però per dir-ho així, era una destrucció, en certa manera, necessària. Necessària perquè, doncs, perquè hi havia hagut, per dir-ho així, una acumulació, no? I una idolatria, fins i tot, en el si de la religió cristiana. Llavors, aquest moment de buidar, que també té els seus excessos i que també es pot arribar a convertir en una escolàstica, és a dir, en allò que ells mateixos volien combatre, aquest moment negatiu és importantíssim. És importantíssim perquè és una balança, no? I aleshores ve un moment, doncs, fixi's, després de la reforma, o paral·lelament, tenim un moment que és el barroc, no? Té un moment d'exclusió de les formes, és a dir, perquè és una reacció. Doncs aquests dos moments no es poden... És a dir, estan oposats, però no són excloents. La mentida, és una paradoxa. És a dir, un viu de l'altre. I no podem entendre la religió, crec, sense aquests dos moments, que són al mateix temps creatius i destructius. A la vida mateix ja ho veiem, no? Déu crea el món, però de seguida el destrueix, no? Aigua, foc, cendra, sofre... Però això forma part, també, sense entrar en valoracions morals, això, no? És a dir, això forma part, també. El mite, els mites religiosos, no només la Bíblia, sinó també a la Índia són així, tenen aquesta doble estructura, no? O millor dit, aquesta doble, una estructura d'una doble dimensió, afirmativa i negativa.
Mm-hmm. Molt bé. En el llibre, en els assaigs, dialogues, per cert, de forma molt poètica en l'escriptura, que això sempre és d'agrair, amb la pintura del Rothko Tardà, amb les meditacions de Sant Joan de la Creu, anant més a prop amb Ramon Llull, o amb altres figures universals de les arts com Oteiza o Rilke. Et vas haver de cenyir amb alguns o aquest excés de silenci, aquesta creació en la negació, la negació i destrucció també el podries ampliar a altres autors?
Sí, es podrien ampliar, però bueno, jo m'he dedicat a aquests perquè ja he tingut prou feina, però
prou feina.
Jo diria que sí, ja he tingut, sí, però sí, hi ha molts autors, és a dir, molts altres artistes, no? que no només en el món contemporani o en el món modern, que jo també parlo de Bill Viola, per exemple, que és un artista molt, molt pròxim a les tradicions, doncs, del sufisme i que també busquen aquesta manera d'expressar allò inefable, no? allò que no pot ser dit, però a través d'imatges sempre, no? A través de la llum, per exemple, en el seu cas, a través dels vídeos. I en el cas de Bill Viola, a mi m'interessa molt que ell tenia té una instal·lació dels anys 80, que es diu Habitació per Sant Joan de la Creu. I és una... Em vaig interessar pel títol, no? Perquè de seguida vaig aconseguir veure aquesta instal·lació i bueno, és un artista que ha intentat entendre els tractats ascètico-místics d'aquest gran autor espiritual castellà, no? Del segle XVI. I és a dir que l'art també és una via de coneixement, no? I a mi m'interessa molt això, m'interessa veure com hi ha alguns artistes que no es posen en mans de la simple casualitat i l'atzar, no? Que hi ha hagut un abús, sobretot en les arts no figuratives, per dir-ho així, sinó que hi ha artistes que han fet una... Tàpies mateix, no? A casa nostra, per exemple, Tàpies era pintor, un artista que tenia un interès enorme per entendre les tradicions espirituals d'Àsia, no? El taoisme, etc. Però sí, n'hi ha molts altres artistes que coneguts i no tan coneguts que practiquen aquesta disciplina, no? de l'art com una via de coneixement, que porta ineludiblement al buit, com també els porta doncs, els grans místics i místiques d'Orient i d'Occident.
Mm-hmm. Estem xerrant i ja acabem de seguida amb l'Amador Vega, que sabem que ens ha de deixar sobre aquest tentativa sobre el vacío que publica ara a l'editorial Fragmenta. Per cert, Fragmenta també publica un altre llibre, en aquest cas Presències Reals, un text de Steiner, de George Steiner, que ens deixava fa 2 anys, un dels seus llibres més controvertits, un text que té 30 anys, en el qual l'autor defensa la tesi segons la qual totes les arts estan lligades de manera indissociable amb la transcendència del diví. Ell ja tenia aquell text que deia Nostàlgia de l'absolut, molt interessant per analitzar els nostres temps. Ell d'alguna manera deia que no hi pot haver una obra d'art autèntica, una poesia, una peça musical o una pintura sense la presència d'un déu. En prologueu aquest llibre, aquest llibre Presències Reals, també de Fragmenta. Coincidiu amb ell o no?
Sí, totalment, si no hagués fet el pròleg. A veure, totalment. Jo no crec que digui que en aquesta presència hi ha d'haver-hi un déu. Ell diu que hi ha alguna cosa en la presència, no? I aquesta cosa pot ser traduïda, no? Bueno, les religions l'han traduït com a déu i potser tradicions no tan religioses no ho identifiquen d'aquesta manera, però sí amb el terme de presència, presència real, no? De fet, el terme presència real en el nostre context cultural procedeix a... té un significat molt important en el catolicisme, no? A l'Eucaristia, per exemple, no? Hi ha una presència real de la divinitat en la literatura, en les parts. Jo no crec que ell vagi tan lluny com per fer aquesta identificació, no? Però sí, jo també crec que la pregunta és si jo estic d'acord amb ell, si jo crec que en la poesia, en la literatura... en la música, ell parla molt de la música en aquest llibre. Però ell diu en la poesia autèntica. Aquest és un adjectiu que pot semblar antipàtic, però jo crec que encara s'ha de poder parlar d'això. Hi ha una poesia autèntica i en aquell darrere hi ha una experiència de comprensió i de realització de la realitat amb el mateix, no? És a dir, de comunió amb la realitat, no? I jo crec que Steiner és molt lúcid en això. I això, bueno, doncs, bueno, em van demanar de prologar això i ho vaig fer amb molt de gust.
Això ho tenen molt clar, per exemple, a l'Índia, no sé, quan hi ha un concert de música carnàtica, música indostànica, no? Les músiques tradicionals de l'Índia, no? Pensem en Ustad Zakir Hussain o Ravi Shankar, sempre es comença el concert amb una puja, no? amb una oració, d'alguna manera, a Sarasvati, no? A la deessa Sarasvati, la deessa de les arts, perquè s'invoca la transcendència en la música, no?
Sí.
Això segueix passant encara avui. Doncs,
sí, i tant que sí. Bueno, són societats molt diferents, no? No han patit aquests processos, jo crec també necessaris, no? D'il·lustració, amb tots els seus accessos, no? Però la nostra societat moderna és molt diferent, no? I és molt acomplexada en aquest sentit, és a dir, de reconèixer que hi ha una cultura enorme, no? La cultura europea, en la qual el cristianisme, no només per cert, no? El judaïsme també i l'islam, són fonamentals, no?
Hola? Hola,